El cafè de la ràdio.
La Generalitat ha tornat a obrir nous expedients sancionadors a Endesa. Un d'ells és per la seva comercialitzadora al mercat lliure i l'altre per la seva comercialitzadora al mercat regulat. En concret, es tracta del retard en l'emissió de les factures d'uns 82.000 usuaris. La decisió arriba després d'un primer expedient per retards en les factures a uns 2 milions de clients que ja va acabar amb una multa de 600.000 euros fa dos anys. El govern també ha instat Endesa a no aplicar l'IVA del 2024 a les factures amb retard del 2023, quan estava bonificat, i la companyia ha explicat que ho compensarà els clients en cas que això passi. En volem parlar de tot plegat aquesta hora, saludant a la Isabel Pons, d'ISEC Adicae. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Què és exactament el que està passant a Endesa i què és el que han de tenir en compte a tots aquells clients que treballin a Endesa quan vegin les seves factures?
Bueno, el que estem veient és una deixadesa total per part d'Endesa en fer la seva feina. Vull dir, l'entitat té l'obligació d'emetre les factures quan correspon. Doncs si aquesta dilació en el temps no correspon amb el seu compliment contractual amb els clients, per tant, ha d'agilitzar aquest tràmit el més aviat possible. Evidentment, el que des de l'associació hem de tenir en compte és, primer, que es faci aquesta regulació el més aviat possible i després que si els clients que tenen pendents aquestes factures, si no les rebran amb el temps corresponent, facin la corresponent reclamació demanant també una indemnització per aquest retard i que quedi constància. I que, a més, Endesa està a l'edit d'arbitratge, doncs tenen l'opció de l'arbitratge de consum per fer les reclamacions que corresponguin.
Mm-hmm. Per tant, tenim dret a demanar una indemnització si això ens ha passat. És a dir, si no ens estan pagant aquestes factures, no ens estan cobrant aquestes factures, tenim dret a dir, ostres, ara no em pots cobrar de cop 400 o 500 euros.
Sí, sí, tenim dret, l'entitat ens ha d'enviar les factures, té aquest compromís contractual i si nosaltres no rebem les factures en el temps corresponent, el podem demanar que ens facin una indemnització per aquest retard. Això també és molt important amb els temes dels canvis de companyia i amb els canvis de contracte. Importantíssim també, i més en un moment en què ens trobem que és molt fàcil que ens facin trucades, ens facin propostes de canvi de companyia.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas, per exemple, ens centrem ara en les factures i després anem en tot el tema d'aquestes situacions en les que es poden estar trobant, perquè, clar, el consumidor el que pot fer és demanar aquesta indemnització, però entenc que un cop els arriba aquesta factura, l'ha de pagar, sigui de la quantitat que sigui, i l'ha de pagar de cop? O té alguna opció de dir, home, no m'ho has cobrat quan tocava, ara dona'm un marge per poder-ho pagar?
Això s'ha de fer. Vull dir, ha de contactar amb l'entitat i ha de demanar que aquesta factura es pugui fraccionar. En principi, l'entitat no hauria de posar cap problema.
Clar, perquè no és el mateix rebre 100 euros cada mes que de cop i volta un mes 600 o 700 euros, no?
No, evidentment, no és el mateix. Doncs l'entitat ha de facilitar el pagament perquè la responsabilitat d'emetre les factures quan correspon és de la companyia. Mm-hmm. Doncs, evidentment, nosaltres com a consumidors responsables hem de tenir els diners que corresponen a aquestes factures perquè els hem de tenir estalviats. Però, evidentment, no és el mateix rebre la factura quan correspon, bé sigui mensual, bé sigui bimensual, i anar fent front a aquest pagament, que de cop i volta et vingui una factura, com tu molt bé deies, de 300 o 400 euros.
Mm-hmm. I com pot ser que la companyia estigui fent això? Perquè no hi veig el guany. És a dir, què guanya Endesa en retenir unes factures? Perquè entenc que no està guanyant uns diners.
Bueno, poden ser errors, poden ser temes interns, això ho haurien de contestar ells. El tema és el problema que ocasiona aquests 2 milions de persones afectades.
Mm-hmm. Clar, tota aquesta situació genera unes complicacions, no?, en tot aquest perfil de gent, que per tant l'únic que pot fer és això, és esperar que arribi aquesta factura o també pot trucar i insistir a la companyia?
Quan no rebem la factura amb el temps que correspon, hem de presentar una reclamació al servei d'atenció al client de l'entitat perquè tenim dret a rebre-la. I presentar aquest escrit de reclamació, o fer la trucada corresponent, posar-nos amb el número de referència d'aquesta reclamació. Això és importantíssim, des de l'associació ho remarquem molt. Sempre que fem una reclamació, ens hem d'assegurar de que el canal per al que fem la reclamació és el correcte. No tots els canals són el departament corresponent del servei d'atenció al client. I sempre que fem una reclamació, hem de demanar el número corresponent de la reclamació que nosaltres estem fent. Perquè després, si hem de continuar amb aquest escrit o amb aquest procés de reclamació davant Consum, davant la Junta Arbitral de Consum, per sempre, o a través de l'OMIC o a través inclús de nosaltres, si calgués, necessitem haver fet aquest primer pas i tenir o bé aquest número de reclamació o bé la contestació de l'empresa. I després seguir aquest passos. Vull dir, és importantíssim fer que quedi constància de que hem fet aquest escrit de reclamació.
I guardar-lo, entenc, una còpia, no?, per tenir clar doncs, que l'hem fet i que l'hem enviat.
Sí, sí, guardar-nos una còpia. I ara que posem el correu electrònic, doncs el correu electrònic sempre ens hem de posar en còpia.
Per acreditar que l'hem enviat.
Exacte.
Anem una mica a aquests casos que deies ara de persones, doncs, perquè si mires per les xarxes en veus molts, no?, que es queixen, que reben trucades constants per intentar canviar-se de companyia, fins i tot dient-los que en el cas d'Endesa, que ha canviat de companyia, doncs, que s'encarrega de la gestió dels clients, que a tot això us ha arribat demandes en aquestes característiques?
D'això tenim constantment. Vull dir, ara aquestes trucades de telemàrqueting, no?, ja ho vam parlar, de fet, amb vosaltres quan va sortir la llei l'any passat de les trucades brossa, que, bueno, estan rebent constantment trucades d'energia, de telecomunicacions, d'empreses, pues, que es presenten com a distribuïdora de la teva companyia, departament de facturació de la companyia que sigui, gestora energètica, com aquests uns quants, no? Clar, i saben l'adreça, saben les teves dades, o sigui, pregunten per tu, saben quin és l'habitatge, amb el que està contractat el subministrament, es van guiant, no?, fins al punt en el que finalment pues acabes confirmant un nou contracte. Et sembla que estàs parlant a la teva companyia i no és així. Doncs sí, en la conversa tu vols saber quina és la companyia de què t'estan parlant ells, és que els costa molt dir quina és la companyia que t'està venent aquest nou servei. Doncs això s'ha de tenir molt en compte, perquè ni distribuïdora de X, no és que no vull dir una empresa perquè pot ser qualquiera, ni departament de facturació, ni gestora energètica, ni res. És la companyia, és l'empresa externalitzada de la gran empresa que està fent servir aquest servei de telemàrqueting perquè nosaltres contractem el servei de llum, el servei d'electricitat amb una companyia i sobretot en Mercat Lliure. Doncs hem de tenir clar, si tenim els subministraments de llum i gas amb el Mercat Lliure o amb el Mercat Regulat, i quina és la nostra companyia, i no caure en aquestes trucades, perquè és molt fàcil, per tota la informació que tenen del punt de subministrament, que ens facin arribar fins al moment en el que finalment confirmes el contracte. Doncs com ara la confirmació d'aquests contractes és clicant un SMS en el que tu confirmes el contracte, és molt fàcil arribar a aquest punt. Doncs hem de tenir en compte això. I també hem de tenir en compte que és molt important el fet de que són contractes a distància i que tens 14 dies per poder desistir d'aquest contracte si finalment et dones compte de que t'han fet la pirula, que t'han enganyat i que t'han fet canviar de companyia. Això també ho fan molt en moments en què tens el fi del contracte de mercat regulat, de mercat lliure, perdó, que es renova el contracte per veure si amb aquesta oferta canvies, o bé a moltes persones que tenen el contracte al mercat regulat, que en aquest moment, amb els preus que hi ha, s'estan pagant molt poc de factura.
I amb tot això, si, per exemple, hem caigut, o què és el primer que hem de fer? És a dir, quan ens truquen dient-nos que són de la nostra companyia, el primer que hem de fer és dir, un moment que truco a la companyia i confirmo que aquesta oferta sigui real, seria un procediment que hauríem de tenir, o com ho hauríem de fer?
Bueno, que s'identifiquin de quina companyia són. Normalment és que no ho volen dir. Ells volen, aquests comercials tenen el seu discurs preparat. Doncs quan tu, client, que estàs rebent la trucada, vols controlar la conversa, ells mateixos pengen, perquè ja veuen que aquesta trucada no els hi portarà a cap lloc. Doncs el que hem de tenir clar és que nosaltres decidim en quina empresa contractem el subministrament i que nosaltres hem de ser els promotors del canvi. Si nosaltres volem canviar, nosaltres mirem les ofertes i canviem i contactem amb l'empresa que ens interessi. No acceptar propostes per telèfon. Si acceptem propostes per telèfon, que sigui perquè nosaltres ja hem mirat informació, ja hem comparat, ja hem decidit que aquesta oferta ens interessa.
Mm-hmm. Per tant, tenint en compte també quines són els nostres drets, també és important aquesta part de que tenim uns dies per desistir del contracte, però si se'ns passen aquests dies, llavors ja és molt difícil fer marxa enrere?
Bueno, ja s'ha d'acreditar que t'han enganyat.
I això és més difícil,
clar,
no?
Clar, ja has de presentar la reclamació a la companyia nova dient que aquest contracte no s'ha fet bé perquè t'han enganyat, perquè no t'han dit que era la companyia X, que t'han enganyat per anul·lar aquest contracte. I, clar, no és el mateix desistir d'aquest contracte que diguéssim que en aquest temps no has de fer res en la teva antiga companyia i mantens les condicions de la companyia antiga, quan ja ha passat aquest temps, que si tenies bones condicions a la companyia antiga, encara que vulguis tornar, aquestes condicions ja no les tens.
Mm-hmm. Doncs, Isabel Pons, moltíssimes... Perdó, digues.
Volia recordar el tema de la llista Robinson, que és molt important, sobretot per les persones grans. Que s'apuntin els seus telèfons a la llista Robinson, que és una llista en la que les empreses de telemàrqueting han de revisar si els telèfons estan apuntats o no, perquè no poden trucar als telèfons de la llista Robinson.
Doncs ens ho apuntem també. Gràcies a la Isabel Pons per haver-nos atès d'IECA DICAE. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.